dels bons propòsits que diem aquí, avui ens els deixàvem, són difícils de fer, però en tenim un quart de bon propòsit, que és entrevistar Germà Bel, catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, i aquest és molt més fàcil perquè el tenim aquí. Senyor Germà Bel, benvingut.
Bona nit.
Germà Bel, que és catedràtic de Política Econòmica, però potser, si no hagués decidit ser-ho, potser ara seria secretari d'Estat d'Infraestructures amb el govern Zapatero, no?
Mai se sap.
No, mai se sap, sí que se sap, sí que se sap. Que en un moment determinat li van dir este Bel, perquè clar, el Germà Bel ha estat diputat molt temps i d'això en sabia molt. I el Zapatero va dir lo quiero pa mi. I van dir, és que clar, és que vol ser catedràtic i vol anar-se a Amèrica. Doncs això no és gaire freqüent, eh?
Bueno, no és necessari fer les coses freqüents, no? De no, vegades sí, de vegades no. És més divertit de vegades fer les coses no freqüents.
Ens agraden la gent que ensenya i que es dedica a formar-se, més que de vegades la gent que governa, que de vegades no ensenyen gran cosa. Bé, una de les coses que ens ensenya Germà Bel és que fa uns dies va presentar un estudi on alerta que l'aeroport de Barcelona corre el risc de convertir-se en un aeroport de segona centrat només en les línies de baix cost. I jo crec que això és veritat. Bé, per què passa això?
En primer lloc, deixaràs, Joan, que faci menció al coautor de l'estudi, el Xavier Fageda, que és també un professor del nostre grup, i mereix que ho digui perquè ha portat molt valor afegit. Pot ser més que jo. Barcelona els darrers anys ha tingut un gran creixement de, sobretot derivat. Barcelona és un aeroport que està creixent molt. De fet, l'any 2004 era l'aeroport 9è en tràfic general d'Europa. L'any 2005 va passar a ser l'aeroport 8è. Crec que el 2005 va davant a Roma. I és molt probable que a final d'aquest any sigui el 7è i adelante a Múnich. I això està molt bé, perquè això vol dir que hi ha més oferta i més possibilitats de que anem a altres llocs i que gent d'altres llocs vingui a conèixer-nos, no? I a compartir coses amb nosaltres. El que passa és que llavors, dit que això està bé, tot aquest creixement s'ha derivat molt de l'augment del que són les companyies de baix cost, que són en general companyies magnífiques, que tenen una relació qualitat prou molt bona, i que estan especialitzades en fer vols que van d'un lloc a un altre i són a curta distància, diguem, menys de 3.000 quilòmetres, dins d'Europa. Uh-huh. I aquest és un tipus de vol que és dins del que són viatges de negocis o administratius dins de la Unió Europea, i sobretot viatges de negocis molt potent, però és un tipus de vol que no serveix a aquelles distàncies llargues, a aquells desplaçaments que són la primera divisió, la Champions League, de fet, del que és el gran món de negocis internacional. I el gran món de negocis internacional necessita desplaçar-se de pressa, no perdre molt temps, perquè el temps és or, i per tant, a vegades se prenen decisions molt importants sobre on establir una filial d'una gran empresa, on establir una seu d'una gran empresa, a partir d'alguns elements, entre ells, poder arribar aviat als llocs. I en aquest sentit és on Barcelona no és que corre el risc de convertir-se en un aeroport de segona, és que és un aeroport de segona. No ha deixat de ser un aeroport de segona, tot i que molt probablement no hauria de ser.
Clar, una de les coses que ens fa pensar amb això és que cada vegada que volem anar una mica lluny, més enllà d'aquests 3.000 quilòmetres, sempre ens deriven cap a un altre aeroport. De vegades és a Madrid, si volem anar cap a les Amèriques, de vegades a Milà, si volem anar cap a l'Àsia. Per què Milà i per què Madrid i no Barcelona? És el que la gent es preguntaria, no? Hi ha gent de vegades que agafa un vol per anar de Barcelona a Milà i de Milà a Buenos Aires.
Este hivern tenim una bona notícia, i és que hi ha dues companyies d'Estats Units que estan oferint un vol directe a Nova York, cadascuna d'elles a un dels dos aeroports grans de la conurbació de Nova York. I és una bona notícia perquè això és algo, no? Quan l'hivern passat teníem zero vols intercontinentals sense parar.
A l'hivern,
a l'estiu no tenim alguns més, pocs, però alguns més. I és una molt bona notícia perquè vol dir que, contra el que s'ha dit moltes vegades, Barcelona genera demanda pròpia, tenint en compte que aquestes companyies no poden jugar a tenir connexions, és a dir, aquestes companyies, són les dues companyies americanes, no poden portar vols de València o vols de Saragossa o vols d'Alacant per omplir els avions, per tant, només juguen en el que és la demanda de l'àrea de Barcelona, és a dir, juguen quasi només en una cama, no? Però això demostra que hi ha una demanda i posa de manifest un sense sentit, perquè no té sentit, perquè a més és un cas absolutament anòmal, i és que Barcelona és l'única ciutat europea on hi ha companyies no nacionals que estan oferint vols intercontinentals sense aturada, non-stop, i en canvi la companyia dominant dins del país no està oferint cap vol intercontinental. No hi ha cap altre cas a Europa en què passi això en una ciutat, que hi haguin companyies estrangeres no europees, perquè generalment no poden ser europees, en companyies de fora de la Unió Europea que estan oferint vols intercontinentals, i en canvi la dominant del país no ho està fent. I efectivament, llavors, per anar als Estats Units, ara tenim una mica millor, però per anar a grans destinacions d'Amèrica tenim que volar via Madrid, o via Londres, o via Frankfurt, o via París, perquè afortunadament, si tens un mínim coneixement d'idiomes, tens moltes opcions per fer connexions, no? I és una anomalia perquè som la ciutat europea, Barcelona, de les 47 principals ciutats europees, no parlem ja de les més petites, som la que està més lluny del que seria normal, agafant els promitjos que indicarien la població que viu a Barcelona, la capacitat econòmica de Barcelona, el tipus d'activitats econòmiques que es fan, i comparant amb les de més grans ciutats europees, som la que estem més lluny del que seria normal esperar en vols intercontinentals. Uh-huh. La que estem més lluny. Barcelona en això és una mica un cúmul d'anomalies.
Heu buscat més responsabilitats. Una d'entrada és la de la companyia anomenada abans companyies de bandera, en aquest cas, que està despullant un sant per vestir-ne un altre. Despullar Barcelona per vestir Madrid. No es tracta ja de que no hi hagi cap vol i que aquesta sigui una gran anomalia intercontinental que surti de Barcelona servit per aquesta companyia, sinó que també més aviat s'han escurçat els vols aquests de mitges distàncies. Abans hi havia més vols a Frankfurt, per exemple, que no pas ara.
O abans els vols que servia Iberia a Suïssa era en horari de negocis, ara no? Els vols que fa clicar, no? Però Iberia ha fet una opció que pot ser lògica i legítima des d'una empresa netament privada, a la qual el govern no li té que imposar el que ha de fer. Que es diu, escolta, jo puc fer un vol X a una ciutat X d'Estats Units, posem Nova York, que és la més habitual, des de Madrid i un des de Barcelona, i me poden sortir els dos rentables. I el que passa que si concentro tot a Madrid encara serà més rentable. I això és una opció legítima. El problema davant d'això és que amb un alt, qualsevol altre país com Espanya, l'aeroport de Barcelona tindria la capacitat de reaccionar davant d'una companyia que fa una opció legítima, que es considera no estratègic un aeroport, i l'aeroport de Barcelona podria considerar no estratègica aquesta companyia. El que és anòmal en el cas d'Espanya, ja no ara en el cas de Barcelona, és que és l'únic país semblant a Espanya, tret de Romania, en què els aeroports no poden fer esta política. Per tant, en el cas suposat que AENA, que és el gestor central d'infraestructures, que depèn del Ministeri de Fomento, veigués bé la política d'Iberia, no només la respectés com a empresa privada i s'ha de respectar, sinó que la veigués bé, lògicament, qui té a càrrec decidir quina política comercial se fa a Barcelona i quin tipus de projeccions estratègiques objectius s'adopten és AENA. Si AENA veigués bé aquesta política, a la millor li deixaria que alguna low cost li agarrés els slots, els drets d'aterratge i despegament a Barcelona. A la millor deixaria que Iberia retirés i alguna altra companyia ocupés els seus espais. Potser deixaria això.
I això per què no és així? O sigui, per què AENA no permet aprofitar aquest potencial de Barcelona? Què és el que passa aquí?
Es fa difícil de dir perquè...
Quan se li pregunta a la ministra no sap què contestar.
A veure... Hi ha una cosa que els economistes saben fer raonablement bé, però hi ha una altra cosa que saben fer millor els juristes. Els economistes saben fer raonablement bé i comprovar per què coses que es diuen que són no són. És a dir, nosaltres sabem refutar. Sabem demostrar que algo no és. És molt més difícil demostrar quan algo és. Per això els juristes utilitzen una tècnica, si recordo bé, no soc un expert, que és la noció de que hi ha una explicació i no n'hi ha cap de millor. El PP... El govern del Partit Popular va formular una política molt clara en matèria d'infraestructures. La va formular explícitament. Uh-huh. És a dir, ho deia, eren pronunciaments públics, pronunciaments al Congrés dels Diputats, i deien que...
Ària Salgado ho va dir, sí.
I després Fomento amb molta més claredat. La d'Ària Salgado es feia referència a la concentració d'inversions a l'entorn de Madrid, 200 quilòmetres de Madrid, i després Álvarez Cascos va formular la noció de que Espanya havia d'estar ben connectada entre si a Madrid... I des de Madrid, Espanya tenia que estar molt ben connectada amb el món. Clar, això porta al somni d'intentar fer unes facilitats de connexió internacional a Madrid comparables a les de París o a les de Londres, amb una petita diferència, i és que Espanya més aviat se pareix en quant a estructura de ciutats a Itàlia o a Alemanya. És a dir, per entendre-nos, París és el doble de gran que Madrid i Lyon, que és la segona ciutat francesa, és el 40% de Barcelona. O Londres, que és el doble de gran i més potent econòmic encara que Madrid, i en canvi no hi ha cap altra ciutat britànica com Barcelona. Probablement estem davant d'un intent, d'un projecte que va avant, de fer una mena de connexió d'Espanya al món pròpia d'un país, centralitzat quan l'estructura de país no es correspon a això. Per aconseguir fer això, has de potenciar les comunicacions del centre intentant evitar la competència de nuclis urbans potents com Barcelona, i altres ne podrien ja haver, el que passa que Barcelona és el segon d'Espanya, perquè si aquests nuclis urbans desenvolupen les seves potencialitats, estan restant-ne el que ha de ser el gran eix de comunicació d'Espanya amb el món. I això va ser una política que es fa fàcil de dir perquè es va explicitar, se va formular explícitament.
Ha quedat molt clar, Joan Oller, em sembla que també ho entès. Tot teu.
Bona nit, Germà Bel. A veure, vostè que és un brillant economista, a veure si em contesta la pregunta que porto anys sense entendre. Per què un bitllet d'avió d'aquí a Berlín pot costar 1.110 o 1 euro?
Perquè, en primer lloc, no tots els seients de l'avió costen 1 euro més taxes o 1.110 euros. N'hi ha uns que costen 1 euro, n'hi ha altres que poden arribar a costar 1.110. Aquestes coses
depèn... No 1.110, 1.100 o 10. Depèn, és la loteria. Entres a internet, sí, i hi ha el que hi ha.
Sí, les companyies...
Si vull és dimarts, val 13. Demà,
bueno, les companyies aèries fixen diferents parts de l'avió en diferents preus, i a mesura que van omplint aquestes parts van augmentant els preus. I normalment dels bitllets molt cars és dels que guanyen diners, i dels bitllets barats és dels que cobreixen costos.
Això també ho faran als cinemes algun dia o només queda pels avions, això?
És una bona pregunta. Tenen una estructura de costos una mica diferent, però vaja, un cinema... No se m'havia acudit pensar-ho, però potser...
Si comença amb la pel·lícula començada, doncs la meitat de preu.
Això estaria molt bé, el que passa que molestaria molt quan entres, eh? Sí. La diferència, pots entrar mitant en una pel·lícula, però un avió entrar mitant és una mica més difícil.
El teatre també ho podríem fer, oi, Joan?
I... El teatre no s'ha de pagar. El teatre un dia la gent cobrarà per anar-hi, no t'equivoquis.
Sí. I coses que cada vegada passaran més, i és que les companyies aèries estan acostumant i estan desenvolupant la possibilitat de guanyar diners en coses que es fan mentre estàs volant. Per exemple, a través del subministre de menjar i beure, a través del subministre de jocs, i en això van fent diners. I sobretot aquestes noves companyies, les de low cost, que tenen una gran flexibilitat perquè no tenen, diguem, herència del passat, han tingut unes estratègies absolutament innovadores de tipus de tarifa, de tot això.
Expliqui'm una altra cosa. Perquè com més modern és l'aeroport, més trigues en arribar des de l'avió a la sortida. Per veure'l, per visitar la meravella que és, posem com a exemple el T4 de Madrid, oi?
No sóc un
enginyer. Que pots trigar més en sortir de l'avió.
No sóc un enginyer. Per tant, el que vaig a dir és d'oïdes. M'han explicat que van insistir molt el cos d'enginyers aeronàutics en decidir ells, no només com havien de ser les terminals, que són molt grans, sinó també en decidir com havia de ser el tren. I resulta que el tren que va entre les dues terminals, la T4 i la T4S, perquè la T4 no és una terminal, són dos, està en un cantó, no està al mig. Llavors, clar, ells han de programar la possibilitat de que un avió arribi en un dit, en un finger, en un extrem d'una terminal, s'hagi de caminar tota la terminal, pagar el tren, s'hagi d'anar al tren i s'hagi de tornar a l'altra punta de la terminal. Però això no és el pitjor. El pitjor és que les maletes van més lentes que les persones.
Sí, sí.
Llavors,
si arriben.
Diguem que hi ha a vegades problemes de dissenys. Hi ha coses que són difícils, que és aconseguir que tot s'amagui de forma molt coordinada. Per exemple, es pot fer una reforma aeroportuària molt bona i, en canvi, l'accés terrestre a l'aeroport amb taxis, autobusos o trens pot no estar a l'hora. Però, a vegades, a més, se fan reformes mal dissenyades en quant a funcionalitat.
De qui és la culpa que l'aeroport de Barcelona sigui un aeroport de joguina?
Jo no diria
Pujol,
que l'aeroport...
Felipe, Pepe...
Jo no diria que l'aeroport de Barcelona sigui un aeroport de joguina.
Ha dit de segona categoria, vaja.
He dit de segona no en quant a les instal·lacions que té, sinó en quant a l'ambició en què es gestiona. El negoci aeri és un negoci que en una part respon a la demanda, és a dir, si hi ha demanda, les companyies intenten subministrar-la, però els sectors de llarga distància, el que estàvem parlant, els vols de gran valor afegit, són sectors regulats, la competència no és perfecta, per tant també hi ha un paper per l'oferta, per la política comercial dels aeroports. Jo diria que tenim unes instal·lacions que són correctes, que en la nova ampliació seran unes instal·lacions adequades al que Barcelona necessita en un cert curt termini, i el que tenim de segona categoria és objectius i gestió. Probablement perquè els objectius de l'aeroport de Barcelona no s'estan definint pensant en el que Barcelona necessita.
Escolti, no estarem parlant amb el proper conseller d'Economia, perquè mai no se sap. És per tractar-lo més bé o no?
Jo diria que no. Vostè em té aquí parlant, senyal de que no seré conseller.
Però el senyor Montilla diu fets, no paraules, igual el truca demà, o ni el truca, però ja hi compta. Igual
però
ja
fixa si estic al terreny de les paraules.
Què tal, Montilla? Bon rotllo?
Sí, no?
No ho sé, li pregunto a vostè, que és de... va començar amb això de la política amb les joventuts socialistes.
Ui, sí, els de 7 anys, el que diem a la Montalva, 17 per traduir.
Però
sí,
que
sí.
No s'ha passat millor fent vida normal anant de discoteques i lligant.
Perquè, bueno...
Perquè la gent s'afilia a les joventuts?
No ho vaig veure mai incompatible, escolta, és que vostè m'ha dit per què anaven això i no anava de discoteques i lligant. Pues, i per què ho troba tan incompatible?
Perquè la pàtria és la pàtria i la revolució és la revolució.
Nosaltres teníem un sentit no tan elevat de la dedicació política, intentant combinar la política en coses més...
Va molt llis, Montilla.
Fets i no paraules. Jo crec que tindrem... Se dirà poca política, se farà gestió. No sé si una comunitat política com Catalunya pot passar sense que la política es digui.
Muts i la gàbia.
No sé si una comunitat política pot passar sense que sigui dita la política. La política s'ha de dir o no crear llaços de cohesió i compromisos compartits, i també s'ha de fer. Crec que hi ha alguna combinació que s'ha de prendre, i de moment estem amb un pes molt més fort a la gestió que no a la política, que crec que s'ha de dir.
Molt bé, doncs ha quedat molt clar això. Realment tenim una persona clara en aquest cas. Anem a coses més clares també, una mica més breus. Ja no són d'avions, sinó són de coses que potser l'afecten vostès de les cases d'Alcanar.
Exacte, Terres de l'Ebre.
Convé desdoblar l'AP7 de Salou a Navall, o sigui, fer-la més gran, com alguns diuen, més ampla, vull dir.
Si estiguéssim en un món en què lo raonable sigués viable... la millor opció probablement seria utilitzar precisament la infraestructura de l'autopista per evitar desdoblaments del que és la carretera nacional. Uh-huh. Probablement, de vegades, lo raonable no és viable i el que acabarem tenint és la infraestructura de l'autopista i un desdoblament de la carretera nacional. Durant una època va semblar que aquest desdoblament de la carretera nacional se volia fer per la costa, el qual és una visió molt del segle XIX, principis del XX, de les infraestructures. Avui en dia prima molt que les infraestructures siguin sostenibles, que no, vull dir, no necessites tenir una autovia a 100 metres de la porta de casa. Espero que, si més no, si no es pot fer la política que al meu entendre seria racional, que seria aprofitar la capacitat de l'autopista de cares de peatge, si més no el desdoblament de la nacional sigui raonable i no malmetigui un territori que està molt castigat com és la Costa Catalana.
Anem a la trens, aquests dies estem parlant molt de trens, dels trens que no funcionen, però també d'alguns que funcionaran, el famós AVE, el TGV. Tarragona està afrontant l'arribada del TGV i ara resulta que avui sentíem el president de la Cambra de Comerç de Tarragona dient: de què ens serveix anar de Madrid aquí a Perafort amb dues hores i mitja si triguem tres quarts per anar de Valls a l'estació o una hora per anar de Reus a l'estació, deia ell.
Perquè lo de l'AVE potser no ho havíem entès bé. Mm-hmm. L'AVE sempre ha estat un gran molt poc. L'AVE es dedica a moure gent molt ràpida, pagant uns preus que no recuperen la inversió, quan hi ha altres medis per moure la gent molt ràpid, com és l'avió. I el que sempre havia estat una prioritat, i ara encara ho és més perquè s'ha desatès, és moure les mercaderies de forma flexible i ràpida i moure les persones als entorns que hi ha molta densitat de població, com ara les àrees metropolitanes. I després tenir un transport decent i raonable perquè la gent que viu al territori, escampada al territori, es pugui moure en transport col·lectiu, en trens regionals. Portem una sèrie d'anys tan omnubilats amb l'AVE que aporta tan poc valor afegit que ens han fet oblidar el que era realment important, tot i que no sigués tan lluminós.
Uh-huh. Aquí, en els trens, la veritat és que a la península Ibèrica, potser per l'ample de via, pel que sigui, però són una mica la ventafocs de tots els transports. I, en canvi, algú podria dir: anem a fer un tren nou. Em sembla que en el temps de Pasqual Maragall es va dir de fer un tren de mercaderies que aniria de Lleida fins a Figueres.
Pasqual Maragall, que ha sigut una persona, i és una persona que ha dit la política i que ha tingut sempre al cap el que el país hauria de ser, a més del que és, perquè si no correm el risc que sigui un nou país. Sempre va posar l'èmfasi en que el que era important per Catalunya i per Espanya era connectar les mercaderies de l'àrea metropolitana de Barcelona o de Saragossa, si m'apures el cas, és igual, a Europa, perquè el que era la connexió de viatges ja estava servida i perquè per agarrar un tren d'alta velocitat, diguem, de Barcelona a París, ho faran els aviofòbics, perquè no competeixen hores, no? Almenys en les velocitats que tenim històricament pel davant. I el que passa és que això és molt poc, és un tipus de qüestió que és molt poc lluminosa. Dir abans, la lluminositat política és important perquè dona una rentabilitat molt a curt termini, i amb l'AVE hem tingut un joc de miralls que segueix ja ven a la política espanyola. Els números, els quilòmetres pendents d'AVE van augmentant. I estem en un joc de miralls, en aquells jocs que quan un té, altres han de tenir. Però m'hi diu una frase que vaig sentir dir al 92 a una persona que va venir fa poc, José Alberto Zaragoza Ramo, que va ser un magnífic secretari d'Estat d'Infraestructures quan era ministre de Josep Borrell, que quan es comentava l'AVE ja estava entrant en marxa al Madrid-Sevilla, recordo una frase absolutament brillant dient que en tren havien passat del burro a la nau espacial i normalment aquests canvis no es pareixen bé. És més val passar per els cantons entremig i anar millorant, i millorant de forma sostenible.
Una de les formes de millorar potser no seria únicament que els trens arribessin a l'hora, cosa que ara aquí a les rodalies de Barcelona no passa, sinó que potser es anés implantant l'ample de via europeu.
L'ample de via europeu, jo no sé si l'ample de via europeu és necessari per tot Espanya. Repeteixo, jo crec que el que és molt important connectar en Europa són les mercaderies, sobretot perquè també serviria per no tenir que usar tant el camió per la carretera. Jo crec que el transport de persones a intraeuropeu és important, que estigui connectat, que no s'hagi de per a frontera, però no crec necessari que sigui una implantació a nivell de tota Espanya, perquè, repeteixo, seguim pensant en termes de viatges quan el que és essencial en el transport ferroviari és mercaderies, àrees metropolitanes i viatges regionals per la gent que està al territori i s'ha de mantenir articulada. No tant el concepte del viatge anant de pressa lluny.
Una última qüestió, tornant als avions. Estaríem d'acord, potser, ja que el model espanyol és més semblant a l'italià que no pas al francès o al britànic, com deia abans, en repartir-se les grans terminals i dir, va, Madrid se n'encarregarà dels vols que van cap a l'oest i Barcelona s'encarregarà dels vols que van a l'est. En principi sembla que hi hagi menys gent en aquest moment que vagi cap a l'est, però la Xina està despertant. I d'aquí un parell de dècades, a lo millor tenim aquí una entrada de comerç i de persones de la Xina i d'aquí o d'Europa que volen anar a la Xina, que potser podrien passar per Barcelona.
Jo crec que el que seria raonable seria fer el que es fa a Itàlia, Alemanya, Gran Bretanya, Estats Units, Canadà, Austràlia, molts de països, que és que els aeroports, les àrees urbanes, puguen aprofitar les seves potencialitats de la millor forma possible, competisquen sanament entre elles i tinguen ambició. Després cada un està en el territori, Pan-Amèrica Llatina s'està més prop a Madrid, anar a Àsia s'està més prop a Barcelona, però no crec que sigui una qüestió de compartir. Jo crec que en el dels aeroports hem de tenir el cap una mica el que és la Champions League. Espanya és un país que la darrera s'està intentant jugar la Lliga dels Aeroports Mundials i dels Viatges Mundials com una l'Eurocopa, com una selecció de futbol, i l'última vegada que Espanya va guanyar l'Eurocopa és l'any que vaig néixer.
Caram.
En canvi, a la Champions League, les competicions que juguen els grans equips de grans àrees urbanes, Espanya és el país d'Europa que més vegades ha guanyat 11. I fins i tot hi ha equips com el València que han jugat final. Llavors, crec que no es tracta tant de compartir, sinó de tenir els instruments per desenvolupar les pròpies potencialitats, desenvolupar les pròpies oportunitats, i això quasi sempre fa que tots estiguem millor.
O sigui, demolició de l'AENA d'una vegada i que
acaba... No, amb molt de respecte, jo crec que s'ha de posar l'AENA amb molt de respecte a fer allò que s'ha de fer a nivell centralitzat, que és el control del tràfic aeri, que a més probablement hauria d'avançar més centralitzadament encara a nivell europeu. I pel demés, el que s'ha de fer és el que fan la resta de països del món raonables, normals, amb sistemes aeroportuaris competitius i amb ciutats que es volen projectar, que és gestió individualitzada d'aeroports.
Germà Bel, hem pujat als núvols, hem baixat a la terra, hem parlat fins i tot del silenci. Anem a veure quina cançó li ha preparat en Joan Oller.
La veritat és que he tingut dubtes. A veure, primer he pensat, aquest senyor és de les Terres de l'Ebre, li posarem el Quico, el Celi i tot això.
Hombre, clar.
Calma, tigre.
Això m'hagués tocat, eh?
Després he pensat que el Poderoso Caballeros d'un Dinero del Paco Ibáñez tampoc no li ha desagradat, eh? Però finalment m'he quedat amb una cosa del Tomeu Penya, que es diu Per l'aeroport del Prat.
El trobo molt apropiat.
O sigui que sento no haver-li tocat la terreta, però ens anem a ses illes.
Però la propera vegada, el Quico...
La propera vegada, quan vostè sigui conseller d'Economia, tindrà Quico, Sèlio i el de Ferreries, li juro.
Gràcies. Seguiran tocant encara.
Gràcies. Abans deixen els consellers la conselleria que no un cantant de cantar. Germà Bel, catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, expert en infraestructures, gràcies per ser aquí. A veure si ens ho arregla tot plegat.
Bona nit, gràcies.
El teu col·lega està a punt d'arribar.
Sempre se ve que passa avió que em dur a casa. Tenc una forta sensació d'impotència. Estat si m'ha deixat a sa terminal. Sé que tot ha acabat i me n'he d'anar. Caminant passarà el Fort del Prat. No ho sé, ni ell veig, no puc treure el seu record d'escat. El temps, que estrany, caminant passarà el Fort del Prat. Em farà llarg per oblidar-la. No ho som de pedra. En realitat no puc centrar-me. Pot ser de pena. Qualcú m'ha demanat si jo era jo. No sé si he contestat o si m'he fet por. Caminant passarà no hi sé, ni ell veig, no puc treure el seu record d'escap. No el tinc, que és plen, caminant passarà el Fort del Prat. Caminant passarà el Fort del Prat, no hi sé.
El Cafè de la República. La ràdio tranquil·la. Amb Joan Barril.